Comença Músiques del segle XX, un programa sobre les històries de les mil músiques.
A contrabanda, el 91.4 de la FM.
Amics i amigues, oients de Contrabanda FM, sóc l'Albert i aquí començo en directe una nova edició del programa Músiques del segle XX. El programa de música i història de Contrabanda, programa en el qual posem música i evoquem la història del seu voltant, d'aquesta música, d'una època concreta del segle XX, del segle passat. Ens esteu escoltant, alguns per la freqüència modulada, per la de Contrabanda, que és el 91.4 de la FM. Això ho podeu fer els que visqueu a Barcelona o municipis del voltant. Però si no, també us podeu escoltar i ens estareu escoltant alguns pel nostre streaming a través de la nostra pàgina web en directe també, que és www.contrabanda.org. Estem emetent en directe aquest programa avui, que és dissabte 3 d'agost de l'any 2019. Ara són les 12:03 quan comencem a emetre en directe i gravar aquest programa. Programa que també poden escoltar la seva gravació els amics de les emissores de Radioactiva del País Valencià, els quals saludo ara. Amics del País Valencià, us saludo també. Segle XX, que més normalment el dediquem a un any del segle XX, escoltar la música produïda o gravada aquest any i explicar el context i història d'aquesta música. Però avui farem un altre format de programa, que també el fem de tant en tant, i el dedicarem a un músic concret, en aquest cas a dues músiques que van desenvolupar la seva obra musical en el segle XX. estava buscant les freqüències de, amb què s'emet aquest programa al País Valencià, i són s'emet per la Radioactiva, que al COI i Rodalies la trobareu al 107.6 de la freqüència modulada, i a la Vall d'Albaida la trobareu al 98.2 de la freqüència modulada. Bé, doncs, com us deia abans, avui dedicarem el programa a evocar la figura de dues músiques que van desenvolupar la seva creació sobretot a la primera meitat del segle XX. En aquest programa Músiques del segle XX ens hem proposat rescatar les figures de dones músiques que ja hem comentat a algun altre programa, que la dona ha patit d'una gran invisibilitat dintre la música, així com en molts altres camps de la vida i de la creació artística. Doncs dintre de la música, la dona, sobretot les dones compositores i creadores, han patit una gran invisibilitat. Són molt pocs els noms de dones músiques que es poden trobar als llibres d'història de la música i amb gravacions durant anteriorment al segle XX. Inclús a la primera meitat del segle XX també són molt poques les que es poden trobar. A la segona meitat del segle XX i al segle present sí que ja tenim més dones compositores, instrumentistes que són conegudes dins de la música. Anteriorment només coneixíem el nom de dones cantants, però no d'instrumentistes i compositores. Ja vam dedicar un programa a una d'aquestes dones creadores musicals, que va ser la Nina Simone. Li hem dedicat un programa d'aquesta sèrie, i avui volem continuar aquest enfoc abocant la vida i la música de dues músiques dones que van desenvolupar la seva obra durant la primera meitat del segle XX, sobretot, que són la Ruth Seeger i la Lil Armstrong. Unes dones que van, les dues van ser pianistes, compositores, i les dues van quedar en part la seva obra oculta o frustrada pel fet de tenir un parent home més famós que elles. En el cas de la Ruth Crawford Seeger, pel fet del seu marit i sobretot el seu fill, que van ser cantants molt coneguts de la música al folk nord-americana, el Charles Seeger, el seu marit, i sobretot el seu fill Pete Seeger, en el cas de la Ruth. I en el cas de la Lil Armstrong, o Lil Hardin Armstrong, perquè va ser durant uns anys la dona del músic de jazz tan conegut Louis Armstrong. Anem amb la Ruth, primer amb la Ruth Crawford Seeger. Ruth Crawford de soltera i de casada, Ruth Crawford Seeger. La Ruth Crawford va ser una compositora, etnomusicòloga i pianista dels Estats Units, que va desenvolupar la seva creació durant gran part del segle XX. Va néixer a l'any 1901 i va morir l'any 1953. Era filla d'un pastor metodista i va tenir la seva infància, la va viure a Jacksonville, a l'estat de Florida, als Estats Units. El seu pare va morir quan ell era molt, molt jove, i va començar a estudiar el piano clàssic a l'escola de musicals Foster a Jacksonville, a Florida. I després a Miami, que es va traslladar aquesta escola a Miami. Més tard, la Ruth la seva família es va traslladar a Chicago, i ella també, i es va matricular a l'escola, al Conservatori de Música de Chicago, que era molt més rellevant que el de Florida. I allà, a més estudiar piano, va estudiar composició amb el músic Adolf Weiding. Weiding de seguida va descobrir les grans dots per la música que tenia la Ruth i llavors la va animar a que composés i que estudiés composició i composés. I sota la influència d'aquest Adolf Weiding, que era un deixeble de Scriabin, del compositor europeu Scriabin, era un seguidor, que era un compositor de música tonal, llavors Ruth va començar ja a composar de ben jove composicions per piano i també per orquestra. La seva primera composició publicada o coneguda o gravada són els preludis de piano de l'any 1924, que llavors Ruth tenia 23 anys, composició que ja era, denotava que experimentava Ruth amb la tonalitat i amb els ritmes irregulars, i ja s'escrivia doncs plenament dintre de la música d'avantguarda moderna del segle XX. Anem a escoltar tres d'aquests preludis per piano, el de l'1 al 3, primera composició d'aquesta Ruth Crawford Seeger. Per piano de la Ruth Crawford, com heu escoltat, una obra totalment en la línia de la música tonal que es feia en aquesta època, sobretot a Europa, als Estats Units no se'n feia tanta. A continuació, l'any 1926, la Ruth Crawford va composar i estrenar la seva sonata per violí i piano i la música per petita orquestra, dues obres que ja van ser interpretades amb sales de concerts de Chicago i a poc a poc va anar estrenant-se la resta dels Estats Units, i ja van significar la seva consagració com a com a compositora i el seu reconeixement per part de la crítica com a compositora de música clàssica. Els crítics van remarcar que Ruth Crawford podia composar dissonant com un home, entre cometes, o sigui que hi havia com la idea o l'estereotip de que la dona havia de composar coses més clàssiques, més romàntiques, i en canvi Crawford feia una música avantguardista i li van dir que podia composar com un home. També durant la seva estada a Chicago va conèixer el compositor Henry Cowell, que era un compositor molt reconegut estadounidense, i Cowell ràpidament la va apadrinar i li va buscar interpretacions de la seva música a Nova York i la va publicar al periòdic New Musical Quarterly. Això va significar ja la difusió de la seva música per tots els Estats Units. Anem a escoltar aquesta obra que hem dit abans, una de les dues que hem dit, la música per petita orquestra de Ruth Crawford. És una composició, bueno, per petita orquestra, com diu el seu nom, i anem a escoltar-la, que dura uns 10 minuts. Thank you. Hem escoltat aquest concert per petita orquestra de la Ruth Crawford, i ara parlarem de l'altra dona música que avui volem abocar, que és la Lil Hardin Armstrong. Lil Hardin va ser una pianista de jazz, també compositora, arreglista i cantant de swing i directora de banda. Va néixer a Memphis, a Tennessee, i va tenir una formació clàssica com a pianista, i va néixer el 1898, i el 1918 es va traslladar amb la seva família a Chicago, i d'amagat de la seva família va començar a tocar amb bandes de jazz de Chicago. La seva família no volien que toqués jazz, creien que era una música del pecat, li deien. Llavors els va enganyar dient-li que anava a classes de dansa quan en realitat anava a tocar jazz. Més tard, una vegada havia tocat algunes bandes, va conèixer el Joe King Oliver, un famós que tenia una banda dels més famosos primers músics de jazz de Chicago, i que li va oferir lloc a tocar com a pianista amb el seu grup, que es deia Creole Jazz Band. Llavors Lil Hardin va tocar durant un temps amb aquesta banda de King Oliver, fins que l'any 1922 va entrar com a trompetista en aquesta banda el Louis Armstrong, el famós, que després va ser el famós trompetista i músic de jazz Louis Armstrong. I Louis Armstrong i Lil Hardin es van enamorar i es van casar l'any 1924. Van seguir tocant junts a la banda de King Oliver, i després van crear la seva pròpia banda l'any 1925, banda que en la qual van tocar també, era una banda formada per 5 músics, que els altres eren el Kit Ory, que tocava el trombó, Johnny Dodds, el clarinet, i Johnny Sencer, el banjo, i una amb la trompeta de Louis Armstrong i el piano de Lil Hardin. Aquesta va ser la famosa banda coneguda com els Hot Five de Louis Armstrong. I aquesta banda va fer unes gravacions que són una de les gravacions pioneres del jazz clàssiques que han quedat per tota la història del jazz. Una gravació, un disc d'aquella època, discos de pissarra, en el qual hi havia una sèrie de clàssics del jazz. Entre ells anem a escoltar ara un, que era el Western Blues, que s'ha fet famós pel solo de trompeta de Louis Armstrong, però que també s'ha de destacar el solo de piano de Lil Hardin Armstrong. Anem a escoltar doncs aquest West End Blues pel Hot Five.
Ba 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 ba.
Western Blues, peça fundacional de, del jazz, i heu escoltat el paper important que hi tenia la, la Lil Hardin amb, amb el seu piano. Hem de dir que amb això que va ser una persona, una música totalment pionera, perquè fins a llavors no es havia, i de fet durant tota la primera meitat del segle XX no, no es coneix cap més música instrumentista de jazz que sigui dona. Sí, hi havia moltes dones cantants, però instrumentistes i pianistes, en el cas de la Lil, però realment no se'n coneix cap més. Després, al final del segle XX i al segle XXI sí que hi ha, coneixem moltes dones que fan jazz, moltes, moltes pianistes. Bueno, hi va haver el cas de la Nina Simone, que va ser una altra excepció, però després ja en tenim moltes, ara la Alicia Keys, la nostra Andrea Motis, ara hi ha moltes dones instrumentistes de jazz, però la Lil Hardin va ser la pionera dona instrumentista de, del jazz. Els Hot Five es van afegir dos músics més, van afegir el contrabaix Edward Garland i la bateria Bobby Dodds, i llavors es van convertir en el Hot Seven, que van continuar tenint grans èxits. I el Louis Armstrong es va anar consolidant com, com la figura d'aquest grup, i els altres músics van quedar una mica en segon terme. Anem a escoltar una pel Hot Seven de Louis Armstrong, una composició que és obra de la Lil Hardin que avui estem abocant. Es diu Knee Drops. Thank you. composició de Lil Hardin, Armstrong. I ara tornem a la Ruth Crawford Seeger, la compositora de música clàssica. A l'any 1930 la Ruth ja era una música a tenir en compte dintre la música clàssica d'avantguarda nord-americana, i llavors va guanyar una beca a Guggenheim per viatjar a Europa. Va ser la primera dona que ho va aconseguir, guanyar aquesta beca. Va estar a Berlín una temporada, on va tenir l'ocasió de conèixer i escoltar i conèixer personalment també alguns dels compositors d'avantguarda europeus d'aquella època, en la qual predominava la música a Berlín, la música dodecafònica, encapçalada pels músics de la Segona Escola de Viena, Arnold Schoenberg, Alban Berg i Anton Webern. Doncs bé, la Ruth va escoltar aquesta música, es va quedar impressionada per la música aquesta europea de la Segona Escola de Viena, i un cop va tornar de Berlín a Europa, l'any 1931 va estrenar la seva obra més famosa i més coneguda, és el Quartet de Corda, obra de composició segons el mètode dodecafònic, i obra que va quedar com una obra de repertori de tots els principals quartets de corda del món. Avui dia se segueix tocant, i una obra que és comparable a les obres dels seus contemporanis europeus dodecafònics, Schoenberg, Berg i Webern, que té una qualitat semblant i comparable. Anem a escoltar una part d'aquest quartet de corda, que, com us dic, va consagrar a Ruth Seeger com a compositora, i va fer que sigui de fet l'única compositora que apareix en les històries de la música fins a la primera meitat del segle XX. És aquesta Ruth Crawford Seeger que avui estem evocant. Quartet de corda, doncs, anem a escoltar un fragment. Thank you.
Thank you.
escoltat una part d'aquest quartet de corda de la Ruth Crawford, que és la seva obra més coneguda, com hem dit, i a partir de l'any 1931, que havia composat aquesta obra i que es trobava amb el cènit de la seva fama i de la seva carrera com a compositora, es va produir un tomb en la seva vida, perquè va conèixer el Charles Seeger. Charles Seeger era un compositor, musicòleg i teòric, i també simpatitzant del comunisme als Estats Units, un home que es va dedicar a investigar el folklore i a divulgar, i també va fundar un col·lectiu de compositors, que eren compositors tots d'esquerres. Escrivia el Daily Worker i va composar una cançó dedicada a Lenin. Bé, doncs Ruth i Charles es van casar l'any 1932, i vaig explicar una miqueta el context d'aquests anys 30 als Estats Units i el paper que hi tenia el comunisme en aquests Estats Units dels anys 30. Bé, als anys 30, després d'uns primers anys de recessió, increment de l'atur i la pobresa, que es van anomenar la Gran Recessió, derivats del crac del 29, l'any 1934 va pujar a la presidència el Franklin Delano Roosevelt i va començar a aplicar unes receptes econòmiques d'inversió pública per estimular l'economia, per crear ocupació i per crear infraestructures, i també d'estimular l'estat, diguéssim, l'escola pública, l'educació pública, la sanitat pública als Estats Units. Va ser l'època que s'ha anomenat del New Deal, i això va tenir un paral·lel amb la cultura i amb la música. Ja que la política del New Deal també va significar una protecció i inversió pública dels artistes i dels músics i de la cultura. Llavors això va fer que es creés una gran empenta, diguéssim, de la música, i un tipus de música que s'anomena música del New Deal, que era una música que intentava fer una música per la comprensible per les masses, una música pel poble, una música que s'allunyava una mica es volia allunyar de l'avantguardisme, i volia ser una música popular o anomenada també populista. Músics d'aquesta tendència van ser músics com Aaron Copland, Virgil Thompson, Roger Sessions, músics que feien una música que, com veiem, s'allunyava bastant molt de la música avantguardista europea dodecafònica, que és la que cultivava en canvi la Ruth Seeger. Dintre d'aquesta música del New Deal, música populista, molts dels músics d'aquesta tendència, i també molts dels escriptors i intel·lectuals, van ser molt propers al Partit Comunista, i alguns van ser inclús militants del Partit Comunista. Partit Comunista, que llavors als Estats Units era un partit autoritzat i que tenia bastanta activitat i penetració també amb els mitjans de comunicació, feia grans reunions, concentracions de gent. Era un partit que simpatitzava amb el comunisme, el socialisme de la Unió Soviètica, que van venir als Estats Units molts representants de la cultura de la Unió Soviètica, entre ells el compositor Dmitri Shostakovich, que era molt apreciat a Estats Units en aquesta època. I dins d'aquesta hi havia també intel·lectuals, entre els més coneguts, com el cineasta i director de teatre Orson Welles, també com músics com Ernest Krenek, com l'Aaron Copland, que hem mencionat abans, que era simpatitzant del Partit Comunista, i també intel·lectuals com la Lillian Hellman, que era guionista de Hollywood, com el Dashiell Hammett, el famós escriptor de novel·la negra, i l'Arthur Miller, que va ser després escriptor, que va ser marit de Marilyn Monroe, etc. Molts que simpatitzaven amb el comunisme i que després van ser jutjats en els famosos processos del senador McCarthy durant els anys 50, després de la Segona Guerra Mundial, que van processar molts d'aquests intel·lectuals per les seves simpaties pel comunisme. També dintre aquesta tendència esquerrana hi va haver tota la sèrie d'intel·lectuals, m'he oblidat de citar l'escriptor Ernest Hemingway, la sèrie d'intel·lectuals i també de persones sindicalistes i militants que es van enrolar amb les brigades internacionals a l'any 1937 fins al 39, que van estar a Espanya lluitant a favor de la República. La brigada, la famosa brigada Lincoln, que va venir a Espanya a lluitar a favor de la República. Doncs bé, dintre d'aquesta tendència estava el Charles Seeger, amb el qual es va casar la Ruth Crawford, i llavors la Ruth va abandonar una mica, bueno, va abandonar durant una època totalment la seva carrera de compositora, carrera que havia sigut molt exitosa, i es va assimilar una mica a la feina del seu marit, que era una feina de difusió de les idees d'esquerres i també de difusió del investigació i difusió del folklore nord-americà. També va haver d'assumir el paper de mestressa de casa seva. El Charles Seeger va aportar al matrimoni dos fills que tenia d'un matrimoni anterior. Un d'ells que era el Pete, que després es va convertir en el famós cantant de folk nord-americà Pete Seeger, que era per tant fillastre de la Ruth, i amb Charles van tenir dos fills del matrimoni, que fan Peggy i Mike, que també més endavant es van convertir en divulgadors del folklore nord-americà. Però bé, la Ruth doncs va assumir la responsabilitat d'educar aquests quatre fills, i això va fer també que abandonés la seva carrera com a compositora. Junt amb Charles es van dedicar a recopilar el folklore dels Estats Units. Van treballar junt amb els dos famosos folkloristes John i Alan Lomax, pare i fill, que van publicar moltes recopilacions de folklore nord-americà que es van fer molt famoses, en les quals van col·laborar doncs també el Charles i la Ruth Seeger. I la Ruth, com a obres pròpiament seva, de Ruth Crawford Seeger, el 1948 va publicar una col·lecció que es deia American Folk Song for Children, cançons del folk americà per nens. I dintre d'aquesta col·lecció anem a escoltar a dos, o sigui, van ser uns textos que es van convertir en clàssics i encara avui com a textos clau de l'educació primària dels nens, de l'educació primària en música, i que van ser reconeguts com a pioners en aquest camp. Anem a escoltar d'aquesta recopilació de cançons folklòriques per a nens, dues cantades per la seva filla Peggy Seeger. Escoltem una que es diu The Old... no tinc ara el nom aquí, però anem a escoltar doncs aquestes dos cançons. A veure, una és... Bé, anem a escoltar una que es diu The Old Cow Died, la vella vaca es va morir.
Died, sail around, the old cow died, sail around, the old cow died, sail around, the old cow died, sail around. Did you give her hot water? Yes, ma'am. Did you give her any soda? Yes, ma'am. The old cow died, sail around, the old cow died, sail around. The old cow died, sail around. The old cow died, sail around. Did you send for the doctor? Yes, ma'am. Did the doctor come? Yes, ma'am. The old cow died, sail around. 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 What in the world's ailed her? Yes, ma'am. Did she die of the cholera? Yes, ma'am. Did the buzzards come? Yes, ma'am. Did the buzzards eat her? Yes, ma'am. The old cow died, sail around. The old cow died, sail around. The old cow died, sail around. The old cow died, sail around.
Bé, ara escoltarem una altra d'aquestes cançons de la recopilació que va fer Ruth Crawford Seeger de cançons folklòriques per nens, que una que es diu Little Brown Dog, el petit gos marró.
I buy beside me, a little dog, its color it was brown. I learned him to whistle, sing, dance and run. His legs, they were 14 yards long, his ears, they were broad. Around the world in half a day, on him I could ride, sing, tattle a day. I buy me a little bull about 4 inches high. Everybody feared him that ever heard him cry. When he began to bellow, it made such melodious sound, till all the walls from London came a-tumbling to the ground. Sing, tattle-a-day. I buy me a flock of sheep, I thought they were all weathers. Sometimes they yielded wool, sometimes they yielded feathers. I think mine are the best of sheep for yielding the increase. For every fall and change of the moon, they bring both lambs and geese. Sing, tattle-a-day. I buy me a little box about 4 acres square. I fill it with guinea and silver so fair. Oh, now I'm bound for Turkey, I'll travel like an ox. In my breeches pocket, I'll carry my little box. Sing, tattle-a-day. I buy me a little hen, all speckled, gay and fair. I sat her on an oyster shell, she hatched me out a hare. The hare, it sprang a handsome horse full 15 hands full high. And him that tells a bigger tale would have to tell a lie. Sing,
composició de, o recopilada per Ruth Crawford Seeger, cantada per la seva filla Peggy Crawford. I ara tornem a, anem, passem a parlar de l'altra música que avui estem abocant, de la Lil Hardin Armstrong. Precisament quan en aquests anys, principis dels 30, que la Ruth Crawford abandonava la seva carrera de compositora clàssica i es casava amb Charles Seeger, la Lil Hardin es va separar de Louis Armstrong, es van separar tant sentimentalment com es van divorciar, i també musicalment la Lil Hardin va marxar del grup d'Armstrong i va fundar la seva pròpia orquestra de swing, i va continuar durant tots els anys 30 i 40 i 50, doncs, amb la seva pròpia orquestra, fent una sèrie de gravacions i tenint un recorregut important. En aquesta època, amb la seva banda, la Lil, a més de tocar el piano, doncs, també, i composar, doncs, també feia de cantant. Va gravar molts temes amb la Decca Records, va treballar amb altres artistes, entre ells amb el Ray Charles. Anem a escoltar un parell de cançons, de gravacions de la Lil Hardin Armstrong d'aquesta època amb la seva banda, amb la seva pròpia banda. Anem a escoltar una gravació de l'any 1937 que es diu Bluer Than Blue.
Much bluer than blue. I lost a friend I thought sure and true, without any warning, since yesterday morning. I'm queen of the blue. Now my eyes are all glassy, but I ain't had a dream. Spent 24 hours just trying to think. Why did he leave me? Why did he leave me? Bluer than blue. His life a disease makes you grieve, lose all ambition, have run down condition. My mind's insane. heart to play. I miss him so. Oh, yes, I know. No other love song will I ever sing. Blues in my heart will always ring. Why did he leave me? Why did he leave me?
Escoltar la Lil Hardin Armstrong, també, a més de pianista i compositora, cantava, era una cantant apreciable, cantava bé. Anem a escoltar una altra peça, aquesta gravada l'any 1938, que es diu Let's Get Happy Together, per la Lil Hardin i la seva banda.
And wine, so we'll be happy together. Why should we worry just because they turned us down? Come on, babe, let's show 'em that we're nobody's clown. Now you can dance and I can sing. I've got the finger and you've got the ring. We get the parson to fix this thing, so we'll be happy together. Just because they turned us down. Come on, baby. big, we'll show 'em. We'll show 'em that we're no clown. You can dance and I can sing. I've got the finger and you've got the ring. So we'll be happy together.
Dos músiques gravades als anys 30 per la Lil Hardin Armstrong amb la seva banda. I ara tornem a la Ruth Crawford Seeger, a l'altra dona que avui estem abocant en aquest programa, programa dedicat a abocar la carrera musical de dones que van ser pioneres com a dones músiques. I la Ruth Crawford Seeger, doncs, després d'haver-se dedicat durant uns anys a fer de mare de família i també a ajudar el seu marit, el Charles Seeger, amb aquesta feina de recopilació del folklore, doncs ja cap als anys 50 va reprendre la seva carrera de compositora, va composar un parell d'obres, un quintet de vent i un altre, però desgraciadament l'any 1953 va morir del càncer, estroncant-se una carrera musical que havia sigut una gran promesa. Anem a escoltar una obra de la Ruth Crawford, una obra que de fet no és de la primera època seva, d'abans de casar-se amb el Charles Seeger, una obra que es diu Risolti Rosolti, en la qual s'allunya de l'avantguarda dodecafònica i fa en canvi va composar una obra amb la línia de la música populista nord-americana que s'estilava en aquells anys als Estats Units. Amb això doncs deixarem aquesta vocació d'aquesta gran compositora Ruth Crawford Seeger, que el crític Alec Ross, que és un dels crítics més importants musicals de la música del segle XX, el considera una de les poques grans compositores de la primera part del segle XX, a l'alçada de qualsevol altre compositor home d'aquesta època. Escoltem doncs aquesta obra de Ruth Crawford Seeger que es diu Risolto Resolto. Thank you. Hem escoltat un fragment d'aquest Risolto Risolto, obra de la Ruth Kafur-Seger, la gran compositora dona que avui hem abocat en aquest programa. I anem a l'altra compositora, aquesta, en aquest cas de jazz, que avui estem abocant, compositora, pianista i cantant, la Lyle Hardin Armstrong. Anem a escoltar una altra obra que va gravar als anys 30 amb la seva banda. En aquest cas, aquesta obra es diu You Shall Reap What You Sow. Escoltat en aquesta composició la veu i també el piano de la Lil. I ara escoltarem una composició que va gravar més tard, quan ja era gran, l'any 1959, la Lil Hardin Armstrong, en la qual comença amb un solo de piano i després van entrar en altres instruments. És una... El so no és gaire bo d'aquesta, però és val la pena que l'escoltem, perquè es veu molt el talent com a la Lil Hardin, el talent com a pianista de la Lil Hardin Armstrong. Escoltem doncs aquesta que es diu The Pearls.
did.
Man, I got to have the heebies. I got the heebies in this man. Oh, I got the heebies. The heebies, heebies talking about the heebies, heebies. I'm almost insane. All the time I thought I gained. You know it, you better learn it. Don't be blue, someone teach you. Come on now, let's do that dance. Call the heebies, heebies, man. I mean, call the heebies, heebies, man.
Gravació molt, molt divertida, és una gravació d'un concert en directe, crec que per la televisió, que tocava la Lil Hardin al piano i un altre cantant o una altra música de color tocava la bateria i després es posava a cantar aquests cants que se sentien al darrere del piano. Bé, doncs aquesta és la música que us volia posar avui d'aquestes dues dones pioneres, tant a la música clàssica, la Ruth Crawford Seeger, que va ser l'única compositora clàssica que apareix a les històries de música fins a la meitat del segle XX, i la Lil Hardin Armstrong, que també és la primera dona pianista i compositora i directora de banda que apareix a la història del jazz. Bé, doncs ja estem acabant el programa, queda encara una estona. Us vull recordar que aquest programa, avui que l'esteu escoltant en directe, avui dissabte 3 d'agost, doncs que podeu escoltar les seves repeticions a la mateixa freqüència de modulada del 91.4 o també a la nostra pàgina web www.contrabanda.org, doncs podeu escoltar repeticions d'aquest programa el dimarts 5 d'agost de 2:30 a 4 de la tarda, el dissabte 10 d'agost de 12 a 1:30 del matí i el dimarts 13 d'agost de 2:30 a 4 de la tarda. També que podeu escoltar aquest programa i tots els altres d'aquesta sèrie en el podcast, que el podeu trobar al podcast entrant a la pàgina web de Contrabanda, que us repeteixo que és www.contrabanda.org. doncs entrant a la pàgina web podeu escoltar el podcast d'aquest programa i tots els altres d'aquesta sèrie anant a la columna de la dreta de la pàgina web i buscant músiques del segle XX, clicant us apareixerà tot el podcast de tots els programes d'aquesta sèrie de músiques del segle XX. També us volia dir que si voleu comunicar-vos amb mi per fer qualsevol observació, qualsevol demanda sobre aquest programa, que us ho agrairé molt, doncs em podeu escriure al correu electrònic que és el meu correu, que és abatistetriado@yahoo.es. us vaig a deletrejar el meu correu electrònic: abatistetriado@yahoo.es. torno a deletrejar el meu correu electrònic, que és abatistetriado@yahoo.es. us agrairé qualsevol comentari, observació o petició sobre aquest programa. Molt bé, doncs ara em despedeixo. Seguirem escoltant música de Louis Armstrong amb la Lil Hardin al piano. I jo em despedeixo ja fins al proper programa en directe, que serà, el proper programa en directe serà el dissabte, ara us ho diré, el dissabte 17 d'aquest mes d'agost de 2019. Molt bé, doncs fins molt aviat.
Thank you. Thank you.